part de criança, una part d'esperança. Tenen les seves quimeres, volen les seves places. Amb tot el nostre amor, potser mai cauran de l'arbre. Vull pensar que anant junts anirem més lluny encara. Fuig de l'aigua mansa, i comencem. Una altra història impossible a la balança. Amb les mans, amb els peus i amb el cos sencer. Seran bombes d'alegria sense enyorança. I ara vinc, i ara vinc, i ara vaig. I ara van, i ara venen, i ara se'n van. I ara vinc, i ara vinc, i ara vinc, i ara vinc, i ara vaig. I ara van, i ara van, i ara venen, i ara se'n van.
Com cada divendres comencem aquest espai cultural amb música local i també aprofitem per convidar-vos a un concert. Aquesta setmana hem començat amb Va caure un llamp, el tema que dona nom al segon disc en solitari d'Oriol Cors, després de l'EP Dit a Dit, publicat fa 10 anys. Doncs bé, aquest diumenge, dia 5, a les 7 de la tarda, al Bar El Siglo, la Unicorn Band, el nom d'un dels temes del disc, tocaran aquests temes d'Oriol Cors en directe. I aquesta banda està formada per alguns noms santcugatencs, el Víctor Martínez, company de Cors a Doctor Prats, i dels també músics locals Andreu Marquès i del Pol Barber, entrada anticipada de 10 euros i de 13 a taquilla. I ara et demano que no guardis l'agenda, perquè vindrà el Sergi Crusells i l'Àlex Berenguer amb l'agenda cultural dels propers 7 dies, però ja avanço que els propers minuts de tertúlia parlarem d'un tema, a mi em sembla apassionant i també molt desconegut. Música antiga, música històrica, després en parlarem, a Sant Cugat. I ja m'acompanyen a l'estudi de Ràdio Sant Cugat els protagonistes d'avui, però abans escoltem aquesta agenda amb la veu de Sergi Crusells.
Comencem l'agenda amb música, perquè aquesta setmana tenim concerts de funk, rock i bandes sonores. Comencem amb el concert que hi haurà demà, al vespre, al Silo Mercantic, al cicle musical Funk Upon a Time, amb el concert de Golden Beat i la sessió de DJ de Golfo de Guinea. Diumenge el Siglo tornarà a omplir-se de música amb el concert d'Oriol Cors. El bateria de Doctor Prats presenta el seu primer disc en solitari, Va caure un llamp, a partir de les 7. Les entrades dels dos concerts es poden comprar a la pàgina web de la sala El Siglo a un cost de 10 euros. I ara deixem la sala El Siglo, però no la música. Ara anem al Teatre Auditori, perquè aquest diumenge, també a les 7, es farà el concert Grans Heroïnes del Cinema a càrrec de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, un programa amb una mirada conscient i compromesa nascuda de les protagonistes que van irrompre a la gran pantalla, que ens acostarà a importants fites del cinema del segle XX i segle XXI. Star Wars, Amélie o Mary Poppins són algunes de les bandes sonores que es podran escoltar en el concert d'aquest diumenge. Les entrades estan disponibles a la pàgina web del Teatre Auditori a un preu de 28 euros. No deixem del tot la música, perquè el pròxim dijous es projectarà la peça de videodansa Vestida de Mar, de l'artista Ainhoa Soler, amb música en viu de la guitarrista Clàudia Salamonesco. Al finalitzar la projecció, hi haurà una tertúlia amb l'artista. L'entrada és gratuïta i us podeu inscriure prèviament a la pàgina web de l'Ateneu Sant Cugatenc. Ara ja sí, passem al següent bloc d'espectacles, amb l'últim de Tricicle, Forever Young, una comèdia musical renovada que és un cant a la vida quan més a prop de la mort s'està. El show és aquest mateix divendres, aquest vespre, a les 20 hores, al Teatre Auditori. I pel cap de setmana, un espectacle per a tota la família a Can Ninot, amb La Rateta Presumida, a càrrec de la companyia Veus Veus. Hi haurà dos passis aquest cap de setmana, un dissabte a les 6 hores i el segon diumenge al migdia. I I ara anem al bloc d'exposicions amb un petit recordatori. Aquesta tarda es fa l'activitat de cloenda de l'exposició Fins i tot tu, fins i tot jo, del col·lectiu Windown, al Centre d'Art Maristany, amb un taller obert de creació a càrrec de Pep Puig. Per participar cal inscriure's enviant un correu a casaaimat@santcugat.cat. I diumenge a partir de les 11:30 i dins del programa Passejar a la Història recorrerà Sant Cugat amb Anys Blaus, als inicis de la dictadura franquista de Sant Cugat, a càrrec de l'historiador José Fernando Mota. L'activitat és gratuïta, però cal inscriure's prèviament enviant un correu a l'adreça del Museu del Monestir, des d'on començarà el passeig, museu@santcugat.cat. I ja arribem a l'últim bloc de l'agenda amb una sèrie de propostes vàries. La primera, per aquest diumenge, la descarregada, el mercat més multitudinari de Mercantic, on trobaràs la millor varietat de productes. Descarregada de mobles, objectes antics, curiositats, col·leccionisme, però també street food, vermut, música en directe i molt més. Dimarts hi haurà una nova tertúlia literària de Els poetes de Ferreter amb el professor jubilat de Sade, Josep Maria Orobal, que parlarà de William Shakespeare, un dels escriptors més reconeguts de tota la història i que va ser una gran influència per Gabriel Ferreter. La xerrada es podrà seguir en directe a l'Ateneu Sant Cugatenc i al canal de YouTube de l'Ateneu. I ja per acabar, dimecres es projectarà el documental del mes a la Casa de la Cultura, un viatge de marbre, a partir de les 20 hores. De Grècia a la Xina, un viatge al·lucinant per la ruta del marbre. Una reflexió amb humor sobre l'autenticitat, la tradició i l'absurditat de l'economia global. Aquestes són algunes de les activitats que podem fer a Sant Cugat en els pròxims 7 dies. Per consultar totes les activitats que es fan al nostre municipi, entreu a www.cugat.cat/agenda.
Aquí escoltem Les Recré, un tema enregistrat en directe a un concert anomenat La Viola de Gamba en tiempos de Marie Maguet i de Mr. Sense Colomb, realitzat el 2014 a Madrid, a mans d'un dels violagambistes més reconeguts a nivell internacional, el Jordi Savall, que més viu aquí al costat, a Bellaterra. Però encara més a prop tenim un grup de músics que reivindiquen tot el que comporta la música històrica, que no només es refereix a la música creada abans del classicisme, per tant no fa referència només al quan es va fer, sinó que també en compte explica la manera com es tocava i tot el seu context. Aquest grup de músics santcugatencs els trobem al col·lectiu Música Antiga Sant Cugat, que ja fa uns 4 anys que camina per Sant Cugat en festivals com el Contratemps i moltes altres iniciatives. Avui contem, de fet, amb aquesta veu, amb el Jorge Juan Morata, que just sentim amb aquest tema, Recondita Harmonia Ensemble, amb l'Ixania Fernández a la viola de gamba, la Sara Águeda a l'arpa i Eva del Campo a l'orga. I, hola, bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Molt de matí.
Això fa uns quants anys, eh?
Sí, ja fa uns anys.
No, tranquil, que no et faré cantar.
No,
a aquesta
no.
Hora de matí em sembla que us costa, no?
No, però fa uns anys, però ja estàvem a Sant Cugat nosaltres. O sigui
sí,
que,
això sí. Ja és de Contratemps, bueno, crec, ja no?
No és de Contratemps, és just abans de crear Contratemps, però, però ja estàvem aquí, això ja estava pujint.
I en aquesta taula també tenim amb nosaltres a l'Anna Andreu. Hola, què tal?
Hola, bon dia.
Ella és luthier, membre del col·lectiu Música Antiga de Sant Cugat i construeix i repara instruments moderns i també històrics I ara parlarem d'aquesta distinció d'instruments moderns i històrics, i de fet també he fet moltes col·laboracions. Actualment crec que col·labores amb el Museu de Música de Barcelona, uh-huh. i ets la tècnica de corda del Parc d'Instruments de l'Escola Superior de Música de Barcelona, l'ESMUC.
Sí.
Després ens explicaràs en què consisteix aquest treball. I amb Gerard Díaz, que coneixem també amb la companyia Minimíssima, té un taller al número 12 del carrer Castillejos, aquí a Sant Cugat. Sí. Quan un passa pot veure com vosaltres esteu allà tractant amb molt d'amor cada instrument. I a la meva esquerra tenim el Xavier Blanc, ja ets de la casa.
Quasi de la casa.
Tants anys col·laborant aquí, el nostre guia. Ell és professor del Conservatori de Música Victòria dels Àngels i també cap de Departament de Música Antiga i comunicador expert, cap de Departament de Música Antiga de l'ESMUC, uh-huh. i comunicador expert de Ràdio Sant Cugat, almenys.
Bueno, això cal demostrar-ho, ara ho veurem.
Ara ho veurem, perquè aquí farem una xerrada. Parlarem de música antiga o música històrica. Recordo en alguna entrevista, no sé si amb tu, Xavier, o amb tu, Jorge, que em vau dir, no, música antiga no, música històrica. Amb el Ricard crec que m'ho va explicar.
Jo crec que ara el concepte de música antiga, des de fa uns anys, ha obert les fronteres, diguem-ne, per sentir músiques històriques com una manera de fer, per una manera filantròpica, de com tu t'apropes al repertori. Hi ha els grans estudiosos i músics, com ha sonat el Jordi Savall, que el tenim aquí, que és el gran referent de la música antiga en Espanya i en tota Europa, o en el món. Vull dir, és una manera d'apropar-se al repertori, a la filosofia, a la construcció dels instruments, als mètodes, el so, intentar... És la manera que t'apropes a la interpretació, t'hi vols apropar, no només d'una manera tècnica o a través de la tradició, sinó anar, intentar buscar aquelles fonts que te donen moltíssima informació de com se podia fer o quin resultat volien en aquella època.
Xavier, no sé si volies
aportar-me aquesta... Completament d'acord. La música antiga ara mateix és una marca que representa una actitud, jo diria, de curiositat envers el repertori que el músic està interpretant. És a dir, que per mi, almenys, però crec que és una cosa molt compartida, la música antiga és tota aquella música que ha estat composta en el passat. És a dir, que això, qualsevol cosa que hagi estat acabada fa 5 minuts, en el moment,
ja és música antiga.
Ja és música antiga. I per què això? Perquè diem que és una actitud i una marca, una manera de fer professional, perquè té a veure amb la curiositat que tu tens per saber què pretenia el compositor amb aquella obra. I quan el compositor componia allò, com es relacionava amb els intèrprets i com es relacionava amb les persones que escoltaven aquell repertori. Aleshores, la música antiga és una actitud de curiositat envers aquest repertori. És a dir, tu què deia Bach, o com volia que Bach que sonés aquella música, com ho escoltaven a l'església, com ho escoltaven als salons burgesos, etc, etc. Però això no fa cap diferència, jo que sé, posar un compositor com Luciano Berio, compositor del segle XX molt reconegut, que escriu unes partitures que són molt difícils de desxifrar i que, si no tens aquesta curiositat per saber com sonen, doncs no arribaràs a... Llavors això es distingeix d'altres músics que tenen una actitud una mica més globalitzadora, en la que no tenen aquesta actitud de voler saber què passa amb cadascun dels repertoris. Això no és ni millor ni pitjor, és una actitud...
És diferent,
perquè tu pots tocar molt bé un concert de Vivaldi i un concert de Tchaikovsky, i no són... La manera de fer a l'època no era igual, però tu ara la pots interpretar, perquè cada generació té dret a reinterpretar els clàssics com li doni la gana.
Però això implica molta investigació de com es vivia, del context històric, i, per exemple, doncs, en el teu cas, Anna, una part fonamental del músic, que és la seva eina, que és l'instrument. En el teu cas...
En el cas dels instruments és el mateix que en el repertori, que no és tant el què es toqui o el què es construeixi, sinó també el com es fa i com es construeix. I és com intentar entendre o esbrinar, o si més no, formular hipòtesis de què acompanyava aquest instrument en el moment en què va estar construït, doncs quines tècniques es coneixien, quins materials es tenien a l'abast, què passava al voltant, coses musicals i coses extramusicals que influeixen en el discurs musical, que no es podria entendre el que passava en un escenari o en una sala on s'estigués fent música sense entendre les coses que passaven fora d'aquella sala. I en el cas dels instruments, doncs també. Són tècniques, són materials i són conceptes, idees, l'esperit de l'època.
Entenc que constantment heu d'anar a buscar a la microhistòria, no? Un concepte que a la historiografia s'ha posat de moda, sobretot al segle passat, d'anar a buscar aquelles petites històries, la història de les persones, no? Per exemple, en el teu cas, Anna, no sé si hi ha registres de luthiers, de com feien un violí, per exemple, fa dos segles...
Hi ha luthiers que van deixar molts apunts, moltes plantilles, dibuixos, i que s'han conservat, i n'hi ha que no. I llavors tenim instruments que podem fer servir com a base de treball per estudiar-los, tenint en compte que han passat molts anys i aquests anys els han marcat i han estat modificats i els hem passat moltes coses, però també tenim altres fonts iconogràfiques, fonts escrites, depèn de quins instruments estiguem fent, també fonts orals són molt riques per recollir què es tocava i com.
I, a més, en moments històrics que la producció massiva no existia, per tant, no hi havia instruments, igual, m'ho invento, a Itàlia no es feien segurament els mateixos instruments que a un altre país, no? Per diferents, perquè hi havia lutiers diferents o fins i tot amb el material.
Malgrat que els músics es movien molt més del que ara potser ens poguéssim imaginar, sí que no hi havia l'estandardització en la que vivim avui dia. No, el món no estava tan globalitzat i és que si no estaven ni unificades les unitats de mesura, doncs imagina't, cada luthier construïa segons les necessitats del seu cercle, dels seus músics. I això donava molta riquesa i molta varietat.
Quan comenceu a interessar-vos per aquest món, Jorge?
Ostres... Bueno, jo sóc escolar, no de Montserrat, però de València. I llavors, nosaltres hem fet sempre... Bueno, des de xiquet vaig fer molta música gregoriana, molt de renaixement. Llavors és una cosa que és, no sé, és com que te l'has ensenyat a escola i ve incorporada. Però sobretot va ser... l'interès sobre l'estudi i tal, el conèixer Juan Carlos Asensio quan tenia més o menys 18 anys i va ser una persona que a mi em va canviar la forma, o sea, vaig dir este tio és un geni, lo primero, i la forma d'entendre i d'estudiar i apropar-se i t'ha d'agradar molt la història i saber d'on vens i on vas i aquest punt va ser un canvi, diguem-ne, per a mi d'inflexió. Llavors, la música antiga m'ha acompanyat sempre en el treball, diguem-ne.
Abans parlàvem dels instruments, però la teva eina, el teu instrument, com es cantava diferent?
Bueno, com el repertori era diferent, les necessitats eren diferents. Quan tens una orquestra petita o estàs cantant en una sala acompanyat d'un llaüt, no necessites les mateixes eines tècniques o expressives que pots necessitar quan cantes, jo què sé, Strauss. Llavors, sí, o sea, és molt diferent. Tens que tindre una visió de, lo primer, llegir molt, llegir els tractats de l'època, d'ornamentació, de què és el que agradava, què és el que no agradava. També que lo que deien, si deien coses que no agradava, és que també es feien. O sigui, també, no quiero que hagan esto, perquè no m'agrada, no? Jo vull dir, això vol dir que també es feia. Te vull dir que tens que tindre molts compromisos i fer-li molt de cas al que ha escrit el mètode o guiar-te més per coses que sembla que es feien que no agradaven, no? O massa ornamentació. És que els cantants estan ornamentant tot el rato. Pues llavors, això diu el tratadista, però el que feien els cantants era una altra cosa. Llavors, a vegades és interessant per a omplir els buits, és veure d'on ve la música i mirar uns anys després i on va, no? Llavors, en esta transició de veure el que s'ha creat després, pots fixar-te en coses que se podien començat a haver fet abans, no? Perquè si en 10 anys s'ha començat a fer una... 10 anys després s'han començat a fer petites coses, doncs abans igual això lo improvisaven o algú via algú que abans de plasmar-lo en un paper, doncs com ja estava començant a fer-lo.
I això us ho demanen? Farem aquest muntatge de la manera antiga o a manera moderna? Per exemple, una òpera, ara estàs assajant Madame Butterfly, una òpera es fa a la manera com es va crear en el moment que es va crear?
Ostres!
O s'adapta? Hi ha un arranjament?
És que jo crec que això ja forma part de cadascú. O sigui, a mi m'han obert aquesta finestra i jo ja no entenc la música d'una altra manera. Jo, ara encara que repertori romàntic, jo ja llegeixo, miro, o sigui, m'informo de com m'apropo a aquella música. Després, la regia o el que te diu el director, sempre, si maestro, li fa sempre cas, no? Perquè estàs treballant.
És que has anat a triar el tema més complex, que és, sí, perquè has posat un exemple d'òpera. Clar, l'òpera és multidisciplinar. Mm-hmm. Llavors sí que es fan, sobretot a França, es fan intents de reproduir fins al més mínim detall les òperes tal com es reproduïen a l'època de Lluís XIV, per exemple. Llavors es pot posar en marxa tota una maquinària que tingui a veure, doncs, amb una òpera de Lully o de Rameau, això, amb totes les dificultats que això comporta, perquè és clar, hi ha tot un tema de teatral, d'escenografia i de posar en escena, etcètera, de les tramolles, de tot això, que s'intenta reproduir al màxim la manera de ballar, la manera de vestir, la manera de tot això. Però són coses molt, molt específiques, S'està fent cada vegada més, però, esclar, això s'ho pot permetre, qui s'ho pot permetre? Normalment, les òperes, concretament, s'aborda la part musical. Jo n'he fet moltes d'òperes amb criteris historicistes, però amb criteris historicistes al fossar, diguem, dels músics.
És l'orquestra.
Clar, l'orquestra. Després a dalt passen coses que no tenen a veure. Però això és molt interessant perquè a baix, entre els músics, tampoc està passant exactament Abans has dit una cosa molt interessant, has parlat de la microhistòria. La microhistòria és el gran taló d'Aquil·les de la música historicista, música amb criteris històrics, perquè tu no pots dur una motxilla amb tota la microhistòria musical d'Occident, perquè és impossible. Clar. Perquè, com deia l'Anna, no és el mateix el diapasó i la manera d'agafar l'arc que hi havia a Viena, el mateix en un barri que en el barri alt o que en l'església, que no sé què, perquè ho feien de diferent manera. Llavors tu no pots tenir tots els arcs, tots els violins, tots els oboès, totes les maneres de cantar, no les pots tenir. I aleshores el que fas és un reduccionisme, i això és el que fa molts anys hi havia tota una part de la filosofia de la música que criticava la nostra manera de fer, i la criticava de manera molt dura. Personatges com el Taruskin o com el Kiwi, que eren gent que deien: no sé què preteneu, perquè és impossible que tingueu tota la veritat, amb la qual deixeu-vos estar d'aquestes veritats
i
tireu endavant i feu-ho d'això, perquè és veritat, jo he estat tocant música de Lully, per exemple, amb criteris històrics, amb personatges molt il·lustres de la interpretació històrica, i en l'escenari no hi havia cap instrument que tingués a veure amb Lully. Cap violí, ni cap oboè, ni la manera de... S'acostava una mica, però no, però clar, és que no pots tenir una orquestra sencera per cadascun dels... Bueno, llavors això, crec que nosaltres el que fem és un reduccionisme, però que és un reduccionisme que a nosaltres ens serveix per oferir... Ens aproximem i fem un producte artístic. Llavors, de la mateixa manera que ella mirarà com era un violí, el compararà, llavors intentarà reproduir-lo, hi haurà algú que el tocarà i intentarà reproduir els gestos i la manera a partir dels tractats, o com deia el Jorge, doncs estudies tot el màxim d'informació que tu t'aporti per fer el que en diem una, o jo en dic una interpretació, una fabulació musical documentada. És a dir, que és una fabulació que en realitat és el que fa un escriptor quan escriu novel·la històrica, o un director de cinema quan fa una pel·lícula històrica. És a dir, que tu saps que si estàs en el segle XIV fent una pel·lícula no pot sortir algú amb un rellotge al canell, perquè no existia. I tot i així hi ha moltes pàgines que es dediquen a buscar els errors històrics. Sí. Nosaltres ens belluguem amb aquests errors històrics. L'avantatge és que nosaltres sortim molt sovint amb aquest rellotge i la gent no ho sap.
Anna, tu quan et ve un músic buscant un instrument, entenc que un instrument d'aquest tipus és com molt personalitzat, no? Et demana un so,
sí,
o et demana una manera o una època. De quina manera s'apropen a vosaltres?
Bé, sí, ens diuen quin instrument necessiten. El que passa és que llavors nosaltres hem d'entendre què volen fer amb aquest instrument, quines són les seves expectatives, quin repertori volen tocar. I amb això és com el que deia el Xavi, no? No poden tenir un violí per fer un repertori del Renaixement i un altre pel primer barroc, i després un barroc més tardà, i després l'altre... És a dir, que hem de trobar com un punt que serveixi una miqueta per tot el que ells volen abarcar. I aquest és un punt important. I després també hi ha altres punts importants sobre quin tipus de so està buscant, quin tipus de... d'ús donarà l'instrument i bé, molts altres temes que també són importants, però per això serveixen els encàrrecs i els instruments fets a mida. Si no, també n'hi ha molts al mercat, molt bons, que els pots triar i ja estan fets. I ara també hi ha violins industrials, violins barrocs. Aquests sí que són encara més com una caricatura de tot, de característiques com allà cristal·litzades, que és una mica un invent, no? Perquè això serà el violí del barroc. I en realitat, clar, hi ha tanta varietat que...
Al final, com ens agrada posar etiquetes, eh?
Sí.
Generalitzar i aglutinar. I perquè pels que no sabem a què et refereixes concretament quan parles d'un violí barroc, quin material utilitzeu que avui en els violins moderns no trobem?
El violí és un instrument que per X circumstàncies sempre s'ha anat com reaprofitant. Per exemple, un arc, quan ja no estava de moda o ja no podien tocar la música que volien tocar, el deixaven, en el millor dels casos el deixaven a l'estoig, en el pitjor dels casos el deixaven a la bassa. En canvi, el violí sempre s'ha anat com fent reformes. És com aquella casa que després li afegeixes unes escales, després li toques la façana... Però sempre hi ha una essència del violí que no ha canviat. La caixa de l'instrument segueix sent la mateixa. El que passa és que hi ha parts que influeixen molt en el so, que serien el mànec i tot el que és el muntatge del pont, l'ànima, les cordes. Les cordes són primordials... que això sí que ha anat canviant, perquè la música ha anat canviant i llavors doncs responen a altres necessitats. Llavors quan dius, va, doncs ara vull un violí barroc, has de pensar que serà un violí que tocarà amb cordes de budell, segurament, o cordes de budell entorxades en metall, que segurament tocarà amb un la, que és una mica més baixet, amb menys tensió, però no sempre. És a dir, bueno, clar, has de saber quina idea de barroc té el músic que tens al davant, si no...
Déu-n'hi-do, quina dificultat.
Sí, a més els fem anar de cul, si em permeteu, perquè anem canviant. És a dir, que el que és apassionant de tot això és que la música no és estàtica, és a dir, que nosaltres no fem fotos fixes d'un determinat moment, sinó que la cosa va evolucionant. I llavors, jo, per exemple, ja no demano dels oboès barrocs el mateix que demanava fa 20 anys o 25.
Perquè la teva recerca ha anat avançant.
Perquè la meva recerca i després el món on jo m'estic expressant ha canviat. S'exigeixen determinades coses, però jo crec que aquí és important distingir entre el que és música antiga i el que és música antiquada. És molt interessant això, perquè la música antiga és sempre la mateixa, és el repertori, és aquell repertori que tu tens allà, les partitures, ja està. Però després, la manera que tu tens de fer-la està sotmesa a la moda. És a dir, nosaltres...
O sigui, no hi ha moda dins de...
Clar. És a dir, que molta de la música que antiga que es va fer fa 30 anys o 40 anys, ara és antiquada, ningú la suporta. No ens interessa aquella manera de tocar. Està feta amb instruments barrocs, amb instruments antics, s'han llegit tots els tractats, és tot... Però, és clar, no té cap sentit, perquè aleshores això és un museu, és una cosa estàtica. És a dir, és posar-ho en una vitrina i fer que allò no es bellugui. I aleshores, el problema del músic o de l'intèrpret és que necessita crear productes nous, artísticament nous, amb un material que li ve donat. És a dir, el gran problema dels intèrprets és que, si abans deia la diferència entre música històrica, música antiga i música antiquada, ens passa el mateix amb el creador i el creatiu. Els intèrprets volem ser creadors, però no podem, perquè ja ho ha creat un altre. Només podem ser creatius. Aquesta creativitat necessita renovar-se contínuament, com en qualsevol art, en qualsevol intèrpret, no? I aleshores això fa que la manera de fer els instruments també ha anat canviant, perquè demanem coses diferents. No és el mateix com es toca ara. Per exemple, ara es toca tot molt més fort que com es tocava fa molts anys amb música antiga, també.
I això ve...
Això ve perquè hi ha una inflació de la mateixa manera que va creixent les orquestres i van creixent els volums en l'època antiga, també passa el mateix, és a dir, perquè toques amb sales molt més grans, i no és el mateix tocar en una sala petita, en una església petita, que tocar doncs a l'Auditori de Barcelona, a l'Auditori de Sant Cugat, amb una corda de budell i no sé què. Llavors hi ha un moment en què vas evolucionant i demanes als instruments coses que abans no demanaves. Serà històric o no, però tu aquella necessitat la tens i la transmets al constructor d'instrument que ha d'anar fent...
Però bé, és el context històric, també. Allà on toques també motiva la teva manera de tocar, no?
Clar,
llavors,
clar,
tot queda impregnat.
Tot es retroalimenta.
És infinit.
És infinit i no s'acaba mai, però això és el que té gràcia, també.
Sí.
És a dir, que hi ha una... A partir d'una determinada manera de fer, el teu producte ja ha passat de moda. És a dir, que ara hi ha generacions... Jo tinc 60 anys, doncs les generacions dels que tenen ara 40 estan oferint un producte que no té res a veure amb el que oferien nosaltres o que oferim nosaltres, no? Això no vol dir que hi hagi actituds renovadores contínuament, o que el músic intenta buscar, això és el que ara anomenaves el Jordi Savall. El Jordi Savall ara s'ha posat a fer un repertori que no l'havia fet mai, no? Beethoven, Mendelssohn, vol fer Berlioz, etc. Per què? Perquè ara li apassiona aquesta música i la vol reinterpretar amb criteris històrics.
N'hi ha una cosa que és interessant, que ho vaig llegir, no me'n recordo de qui era la cita, no? Que els intèrprets de música antiga ja estaven molt influenciats per la primera lectura dels tractats que havien fet els nostres mestres. No sé, jo tinc un mestre d'oboe, que és el Xavi, ell ja ha fet una interpretació, i lo interessant és, bueno, ha de prendre molt de la seva experiència, però és anar al tractat i fer la meva pròpia interpretació, perquè ell ha fet la seva, però... és una interpretació, i que dins de la seva interpretació n'hi ha molts forats que ha omplert amb la seva estètica o amb la seva imaginació,
el seu gust,
el seu gust. I per això bueno, i això passa no únicament en el repertori antic, sinó quan toques Rachmaninoff, tenim gravacions de com se pot sobre, no, cera, no, que n'hi ha de com tocaven una, però ara les interpretacions són l'artista aporta molt, no? I dins del món de la música antiga això és molt interessant, que tu és una manera de fer, de que aprens del teu mestre, però si vas a les fonts, pues aportar, ostres, és que aquí tinc una frase que me puc agafar per tindre una idea o fer una aportació nova, i això és molt creatiu i molt interessant.
Ara que parlaves del que feu treballar a l'Anna, quina és la teva feina a l'ESMUC?
Ah, a l'ESMUC soc tècnic d'instruments. És una feina de poc de luthier, sí. Però molt interessant, perquè l'ESMUC compta amb un parc d'instruments molt bo. És a dir, com tindries una biblioteca, és una biblioteca d'instruments, i els alumnes hi tenen accés i poden fer servir instruments que no cal que se'ls comprin ni que els lloguin, sinó que els hi cedeix la mateixa institució. I per als alumnes que fan música antiga, que moltes vegades han de preparar un repertori concret amb tal instrument, després amb un altre, després amb un altre, que potser seria poc sostenible per un estudiant, o potser perquè només ho vol tastar, a veure com seria fer això amb aquest arquet concret, que el puguis agafar i que el puguis fer servir per fer una producció, doncs això em sembla superbona idea. I la meva tasca a l'ASMUC és vetllar que tots els instruments de corda estiguin en bon estat. El que passa és que, com que he dit corda, és a dir, també una arpa, com que jo no sóc especialista de les arpes, l'únic que faig és vigilar que tot funcioni, parlar amb els alumnes, parlar amb els mestres i portar-la a un especialista. Aquí, el que no sóc especialista no ho toco.
Molt bé. Ara que parlàvem dels tipus de violí, l'oboè, per exemple, ha tingut una evolució bestial en la història, no? Del l'oboè que veiem ara, el modern, abans era molt més senzill.
Sí, bueno, com tots aquests instruments, el que passa que és veritat que si tu et posen un violí antic i un violí actual un al costat de l'altre, les diferències a simple vista són més difícils de detectar. Amb l'oboè són molt importants, perquè l'oboè actual és un instrument negre ple de claus platejades, i un oboè antic és un oboè que no és negre, perquè la fusta és diferent, i té només dues claus. És perquè ens sembla idea, és una cosa semblant a una flauta de bec, amb una canya a l'embocadura, que també és diferent, i ha evolucionat, i aleshores les claus han anat apareixent a partir de les necessitats. No van aparèixer totes de cop, sinó que de cop primer n'hi havia dues, després n'hi havia quatre, després set, després sí, fins a arribar a l'oboè actual.
Per tant, és com aprendre a tocar un instrument no nou,
sí,
però...
el que passa que hi ha un percentatge molt gran de tècnica que l'oboè actual ha heretat de l'oboè antic, de manera que un oboïsta modern, per dir-ho d'aquesta manera, contemporani amb un oboè actual, li resulta més fàcil tocar un oboè antic que no pas un violinista.
Ens queden 8 minuts, ens ha passat el temps volant, però no vull deixar passar la feina que feu des del col·lectiu de música antiga de Sant Cugat fa 4 anyets, aproximadament.
Aquest és el cinquè, no?
Cinquè
any a Sant Cugat. Com sorgeix? Perquè déu-n'hi-do, sou uns quants aquí a Sant Cugat que treballeu amb música antiga, música històrica. Expliqueu-me, com sorgeix? Quan sou?
Sorgeix d'això, de donar-nos que érem unes quantes persones que estàvem treballant al voltant de les músiques històriques, que vivíem a Sant Cugat, que ens trobàvem, que ja teníem relació, teníem amistat, i de les ganes de fer alguna cosa junts i de fer-la a Sant Cugat. No sempre estar voltant pel món, sinó compartir alguna cosa amb els nostres veïns.
I us heu trobat un... Això és un tema que ens deixem a la nevera, el tema del el públic està obert, aquesta manera d'escoltar música, però això... crec que ho guardarem per una altra conversa.
Però la resposta és sí. O sea, les sales de tots els teatres del món estan plenes d'orquestes barroques que van acudint en tota Europa i en Espanya cada vegada més. O sea, hi ha l'Auditori, programa habitualment, el Liceu programa habitualment, el Palau de la Música programa habitualment, i cada vegada n'hi ha més festivals de músiques històriques aquí en el nostre país. N'hi ha moltíssims festivals de música barroca i grups joves superbons que surten de la cantera de l'ASMUC, que són boníssims.
Després teniu el Contratemps, que allà, i també l'escola que teniu amb masterclasses, no, que feu a través de...
Sí, este any arrenquem en 3 trobades, no? Mm-hmm. Hem canviat de curs ja a dir-li acadèmia, perquè ja no eren cursos, i que està dedicada a aquesta acadèmia, té el nom d'Esteban Mácer, que és el nostre president fundador. I res, aquest any amb moltes ganes tindrem una trobada en març on se podrà apropar la gent o profunditzar en les músiques històriques, en oboe, en viola de gamba, violí, cèmbalo, cant, flauta de bec, percussions, que té molt a veure en la percussió tradicional també. I farem 3 trobades, una en març, una en contratemps, que és en setembre, i una en desembre. Mm-hmm. Així que...
I també teniu una iniciativa que és oberta a músics i a formacions que es vulguin presentar el seu projecte vosaltres.
El Fringe.
El Fringe.
Sí, el Fringe està pensat per músics i grups emergents, joves o no, o també grups que estiguin preparant una proposta nova i la vulguin com fer un rodatge. I és una oportunitat per formar part del Festival Contratemps en un format que l'any passat ens va agradar molt. Van ser uns concerts a la plaça de l'OM on la gent hi passava, s'hi quedava, molt obert, molt acollidor, on podien prendre alguna cosa mentre veien el concert, i realment va funcionar molt. Volem repetir. Les propostes que ens van arribar van ser molt boniques, ens va costar de triar, i aquest any acabem d'obrir la convocatòria i esperem que arribin tantes i tan bones.
Segurament era la manera com s'escoltava i es gaudia de la música en aquell moment, no, històric?
Doncs sí. En molts casos, sí.
De manera més popular, sí, més oberta. Sí. No tant.
Hi havia de tot, però era una de les maneres de fer. A mi m'agradaria posar en valor que la tasca d'una entitat com Contratemps és fonamental pel desenvolupament, per la normalització de la música antiga. Per què? Perquè és veritat que parlem tot sovint del Jordi Savall, i parlem de l'ESMUC, que hi ha una escola amb molts professors de música antiga, etc, etc. Però després, si treus això, el teixit de la música antiga, tot i que hi ha molts concerts, està molt descuidat des del punt de vista de la formació. És a dir, que hi ha un centre superior, una universitat, diguem-ho així, un nivell superior de música antiga, però tota la part de baix no hi és. Llavors, que entitats que fan concerts, a més, adoptin una actitud d'intentar que això arribi a un públic jove i que, a més, donguin cursos i que facin que això es conegui, és molt important, perquè això genera un sediment que fa que això tingui un futur, perquè si no tenim la part de dalt de la casa, però el fonament no el tenim fet. Llavors, en aquest sentit, una entitat com Contratemps aporta moltíssim a la cultura.
Volia també dir que tenim aquí, hem parlat del Jordi Savall, però tenim l'Alexània, viola gambista, aquí a Sant Cugat també tenim aquest instrument. Doncs ens queden 2 minutets, no sé si voleu explicar alguna cosa d'última hora. Esteu treballant a Contratemps, amb més projectes, teniu alguna cosa prevista, no sé, pel futur?
Mira, estem treballant amb molta il·lusió d'intentar recuperar, no vaig a dir coses específiques, però el nostre treball la nostra inquietud està molt al voltant del nostre monestir, dels rites que es feien al monestir, de les músiques que ens poden ajudar a explicar coses, històries del monestir, i estem llegint i preparant-nos moltes coses en la cistera per a quan ens donen el pistoletazo de sortida ja estiga preparat.
Fem molta recerca. No, molt interessant. Ja vindreu a explicar-nos tot aquest tema, i segurament que descobrirem molta història que no sabem a través de la seva música. Xavier Blanc, Anna i Jorge, moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat per parlar una miqueta de música antiga, de posar en relleu i fer difusió d'aquest món desconegut per molta gent. I us espero més endavant, qualsevol altre dia. Jo m'apunto els temes que han quedat en nevera per tornar a parlar d'aquesta música. Moltes gràcies i fins la propera. I abans de finalitzar, acomiadem aquesta xerrada doncs agafant un dels actes que han recomanat el Sergi i l'Àlex Berenguer al principi del programa de l'Agenda, la Golden Beat, que actua al Siglo demà dissabte a les 10. I, per cert, recordem que la Golden Beat trobem a l'Albert Oliveres, que també està de promoció del seu disc Preludis d'un Adeu, un disc molt especial perquè el va compondre els últims 15 dies de vida del seu pare, l'Arcadi Oliveres. Moltes gràcies i fins la propera. You hear the door slam, realize nowhere left to run. Oh yeah. You feel the cold. I wonder if you ever see the sun. You close your eyes, then for that this is just imagination. Yeah. Girl, all the while you hear a creature creeping up behind. You're out of time.
this is thriller, thriller.